connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Drets Socials i Gent Gran de l'Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zavalla, volem abordar diferents qüestions. Parlarem de la policia local, del volum de delictes, si puja, si baixa, de la sensació d'inseguretat i també de la radiografia que mostra la memòria de serveis socials. Ramon Zavalla, bon dia i gràcies per venir.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Comencem amb un aniversari. La policia local de Vilafranca celebra 140 anys i justament aquest dimecres una conferència a càrrec del doctor en història Daniel Sancho obria els actes de celebració. Com va anar?
Va anar molt bé. Va ser un acte molt emotiu. Jo crec que vam començar utilitzant llenguatge casteller amb un castell de gamma extra, aquest 140 aniversari. Un 140 aniversari que té per objectiu, bàsicament, reconèixer la feina que fa la policia, posar-la i exposar-la a la gent, que la gent la conegui i que la gent la valori, perquè és molt, molt important. Jo ho dic sempre, sense seguretat és difícil exercir els nostres drets i llibertats com a ciutadans. Per tant, la seguretat és un dels pilars fonamentals de l'estat de dret. I ahir ho vam poder compartir, a més va ser un acte molt emotiu, perquè van assistir exalcaldes, excaps de la policia, exregidors de tota aquesta època democràtica. Va ser una conferència, la del Daniel Sancho, el seu estil de precisió, de buscar arxius, arxivístic, és molt d'arxiu ell, amb unes anècdotes sobre els famosos caps, entre ells el Parrilla, que tothom n'hem sentit parlar.
I tant, mil i una batalletes.
Sobre els quatre primers policies que va contractar precisament l'alcalde de Vilafranca, Hermenegild Clascar, ara d'això fa 140 anys. I, bueno, i es va crear un clima, jo diria, de complicitat entre els assistents i els membres del consistori, i també amb la figura del doctor Sancho, del Daniel Sancho. Va estar bé. Jo crec que vam començar amb un castell molt alt. Crec que serà tot un seguit d'activitats que farem durant tot un curs, el curs 24-25, en el qual doncs, hi haurà, entre altres, dic de memòria, concursos de dibuix, concursos de redacció per primària, per secundària, perquè volem també apropar la policia als més venuts, que sàpiguen quines són les funcions que fan i com treballen. Hi haurà exposicions, hi haurà actes als mitjans de comunicació, tertúlies, programes televisius, etc. És a dir, tot un seguit que reculli realment tot allò que fa. Participarem també a la Fira de les Professions, perquè un dels objectius que tenim a la policia és també la incorporació de la dona a la policia. És a dir, ara...
Quantes n'hi ha ara?
En tenim poques. Jo ara ho dic de memòria, però em sembla que en tenim només 5 o 6 d'una plantilla de 72. Vull dir, en tenim poques, però n'hem de tenir més. Ja no dic que hem d'aconseguir la paritat immediatament, però n'hem d'aconseguir més, perquè és necessari per moltes coses. Primer, per l'aportació de la dona pròpiament amb la seva psicologia, amb el seu tarannà, amb la seva professionalitat. No? Es necessita titulació per entrar a la policia, titulació ja de caire de batxillerat o de cicles formatius de grau superior. Per tant, estem fent xerrades als instituts per exposar també aquesta professió. Hi van companys i companyes de la policia a explicar quins són doncs, les tasques que fa. Hem tingut estudiants de criminologia, precisament dues noies i un noi aquest any, durant aquest curs, fent pràctiques a la nostra comissaria, i realment, doncs, crec que podem aportar molt. Els nostres agents, molts d'ells poden marxar a altres llocs, perquè són d'altres llocs, però es mantenen aquí, volen quedar-se aquí, perquè hi ha molt bon ambient, hi ha un ambient de professionalitat extrema, i això crec que és positiu. És positiu per Vilafranca, i aprofito, gairebé, ja que parlem del 140 aniversari, però ja que parlo en aquests termes, de transmetre aquesta seguretat a la ciutadania. Perquè a vegades la ciutadania té una percepció d'inseguretat que no és real.
Perquè els números que hi diuen, pugen o baixen els delictes, més enllà d'aquesta sensació?
Sí, els números baixen. És a dir, els números, d'alguna manera, el que fan és confirmar que anem en una bona línia. Per exemple, un dels delictes que ha baixat del 23 respecte al que portem de l'any 24, proporcionalment, pel que fa als primers mesos, els robatoris amb força en domicili. Hem baixat gairebé un 52%. Vull dir que és important. Els delictes contra la llibertat sexual els hem baixat un 43%. La criminalitat en general s'ha baixat un 19%. És a dir,
I per què persisteix aquesta sensació d'inseguretat?
Sí, bé, això potser nosaltres en som una mica dels culpables, I quan dic nosaltres, potser la responsabilitat també és meva. Sí que és veritat que durant molt de temps, aconsellat per altres comissaries de policies locals, que funcionen molt bé, amb uns equips de comunicació potents, doncs van dir que la tasca, ens van aconsellar que la tasca que fa la policia habitualment, doncs s'exposés, s'expliqués, i clar, potser això que ho hem fet durant molt de temps, actuacions que havíem fet al voltant de la plaça Estació, les càmeres, etc, doncs potser això ha fet veure amb algun ciutadà que no era conscient de què és el que podia passar. Home, doncs si estan posant mesures de seguretat per alguna cosa es fa, no? És com aquell que posa tanques a una plaça i diu, què faran aquí? Doncs què passa, no? I no se n'havien adonat. Potser això pot ser que sigui una de les causes d'aquesta sensació de percepció d'inseguretat, no? Però també l'altre pot ser, i no és cap crítica amb ningú, que hi ha determinats temes amb els quals no podem fer demagògia. Hi ha molts temes amb els quals políticament podem discrepar, podem parlar, però el tema de seguretat és un tema sensible. I jo crec que el que hauríem de fer tots plegats és, si tenim propostes de millora, que sempre hi ha propostes de millora, perquè sempre es pot millorar tot, doncs dir-ho a aquell que ho pugui arreglar. I arreglar-ho entre tots, no? Fer rodes de premsa, o fer mocions, presentar mocions, o fer crítiques en general, dient només mitges veritats, ja sabem que la mitja veritat és la pitjor de les mentides, no? Llavors això pot provocar aquesta sensació d'inseguretat que algú pot tenir. De totes maneres, jo el que vull fer és, en base a aquestes dades, que no són meves, aquestes són base en dades del Ministeri de l'Interior, doncs tranquil·lament utilitzar la població. I a més, ara, ja que estem ja pràcticament a les portes de la Festa Major, estem treballant conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra un operatiu de Festa Major que garantirà la seguretat absoluta a tots aquells que participen en la nostra Festa Major. A veure, el delicte a vegades potser no el podem evitar. Farem tota la pedagogia i tota la prevenció possible. No el podrem evitar, però tindrem la capacitat de reacció immediata que pugui haver davant de qualsevol història. Això ja ho presentarem en roda de premsa en el moment que correspongui. Però ja vull avançar. Tindrem una Festa Major pacífica. Per part nostra posarem tots els esforços i els nostres agents estaran disposats a treballar al màxim perquè la gent pugui gaudir de la nostra Festa Major.
Feia al·lusió a les crítiques i recentment l'oposició ha criticat que falten efectius, que la plantilla, aquests 72 membres, no està completa.
Sí, és veritat que no està completa en aquest moment. Tenim agents a l'escola de policia i, per tant, aquests s'incorporaran, em sembla que és el mes d'agost. Però també és veritat que tenim un procés de selecció que ha començat ja, un procés de selecció de 7 policies, que jo estic convençut que el mes d'agost el tindrem ja finalitzat. S'estan fent, em sembla que és la setmana vinent, es fan les proves culturals, la setmana següent es fan les proves físiques, per tant, estarem en disposició de disposar d'aquests nous 7 agents. Per tant, tindrem els números. Ara bé, jo li voldria recordar també a l'oposició que aquesta oposició que fa aquesta crítica va tenir la responsabilitat de la seguretat ciutadana durant 14 anys, que la primera acció que vaig haver de fer quan vaig entomar aquesta responsabilitat va ser demanar a la regidora d'Hisenda que em dotés pressupostàriament de 3 places de policia que existien però no estaven dotades ni tan sols pressupostàriament, per tant, no existien. Per això de dir és que hem d'anar als números d'abans. No, els números d'abans no. Jo vull uns altres números, vull uns números més grans. Vilafranca necessita una altra capacitat. Per tant, a vegades, un des de l'oposició hauria de tenir la memòria de dir, bueno, jo quan vaig fer això, quan tenia aquesta responsabilitat, tenia aquesta capacitat de fer, de no fer, les crítiques sempre són benvingudes, però, com he dit abans, s'han de fer a vegades des del treball seriós, el treball damunt d'una taula, no a cop de micròfon, que el que pot és espantar la gent.
A Vilafranca, ho reconeixia, hi ha punts calents, un és l'estació de tren, i recentment s'ha adoptat una mesura que és la limitació horària dels locals que són a prop i venen begudes alcohòliques.
Sí, sí, hem cregut que aquesta... S'ha treballat molt, aquesta normativa, i hem cregut que això era necessari perquè sí que és cert que al voltant de l'estació no ens passa només a Vilafranca, passa a totes les poblacions de la R4, això ja m'ho va alertar el comissari Esquius fa molts anys, comissari de Mossos, el cap de la Regió Metropolitana Sud, que teníem una certa vulnerabilitat, totes les poblacions que estem a l'R4. I, per tant, doncs, hi ha aquí com un, jo en dic, turisme delinqüencial, no és aquesta realment la situació, però sí gent que es mou en tren i que va amunt i avall a veure què pot fer a una ciutat o a una altra. D'aquí que nosaltres, juntament amb nosaltres, em refereixo a la policia local, conjuntament amb Mossos d'Esquadra, conjuntament amb Guàrdia Civil i amb el Cos Nacional de Policia, hem fet diverses operacions al voltant de la plaça Estació per detectar i per, d'alguna manera, ensenyar aquests pispes de temporada que a Vilafranca no són benvinguts. I la veritat és que no fa gaire, em sembla que ho vaig explicar en alguna ocasió, no sé si fins i tot també a la ràdio, una persona, un amic meu que venia amb tren el dia abans de les últimes eleccions, va sentir que hi havia 4 o 5 o més nois que volien baixar a alguna estació a fer alguna cosa. Un nois d'aquests que estaven creant una certa disruptivitat al vagó del tren, no? I un li diu, bueno, baixem a Vilafranca, i l'altre diu, no, a Vilafranca no, que hi ha policia i càmeres. Per tant, jo vaig pensar, bueno, doncs ja anem per bon camí. O sigui, jo em sap greu per les altres poblacions, però en qualsevol cas cadascú ha de protegir la seva. Ens anen molt bé les càmeres que tenim instal·lades a l'estació, al voltant de l'estació, ens van molt bé perquè realment ho detecten, i des de la comissaria tenim allà un panel de control impressionant. Algun dia haurem de fer també alguna mostra als mitjans de comunicació. Sí, haurem d'ensenyar-ho perquè realment...
Això ho hem vist a la tele, a les sèries.
Sí, doncs està molt bé i es pot visionar tot, i realment... És veritat que a la plaça d'estació hi havia això, i com que és un cul de sac en el sentit de que hi ha gent que arriba, que marxa, sí que és cert que determinats establiments doncs facilitaven aquestes begudes, i no és el que més ens interessa, i vam treballar-ho jurídicament, i jurídicament es va veure que era possible, i hem fet aquesta limitació que aplicarem, si no s'ha aplicat ja, o aplicarem immediatament.
Recentment hem tingut un altre motiu de celebració, a part d'aquests 140 anys de la policia local, i és que els jutjats de Vilafranca disposen, des d'aquest mes de juny, de fiscalia pròpia, després de què? 10 anys de reivindicació?
De 10 anys, que sàpiga jo, de 10 anys de reivindicació, perquè sí, és veritat que sí que teníem la fiscalia, venia de Vilanova, l'àrea és Gavà, Vilanova, Vilafranca, les fiscalies estaven a Gavà i Vilanova, aquí venia de tant en tant el fiscal quan havia de fer les actuacions, però ara tenim 4, i a més em van assegurar, el fiscal general de Catalunya em va assegurar que estaven treballant pel 5è, és a dir, gairebé tindrem 5 fiscals. Això ens ajudarà, jo crec, molt, perquè realment agilitzarà molt més tots aquests tràmits. El fiscal és la persona important dintre del que seria l'estat de dret, dintre del que seria el jutjat. Evidentment, el jutge fa la seva funció, però el fiscal és l'encarregat de demostrar que tots aquells delictes imputables a aquell ciutadà s'han comès, i, per tant, ens interessa molt tenir molt bona relació com a policia, tenir molt bona relació amb les fiscalies, però, a més, donar-li suport a tota la feina que ells facin.
Una altra cosa és si aquests 4 fiscals tenen ganes de conservar durant un temps aquesta plaça, no? Perquè hi ha molta volatilitat als jutjats.
Sí, aquesta és l'altra. Jo suposo que no conec exactament com funciona el funcionariat a nivell de judicatura, però m'imagino que no totes les places o totes les poblacions tenen les places catalogades de la mateixa manera, per tant vol dir que els sous no són iguals a un lloc o a un altre, i imagino que hi ha jutjats que els sous són una miqueta més baixos i la gent aspira, com és lògic, com aspirem tots, a estar al millor lloc, en un lloc que estiguis ben retribuït i ben considerat. No? Aquí ben considerats ho estan, però si no estan ben retribuïts, que no depèn de nosaltres...
Aquí eren esperats amb
candeletes. Sí, però és veritat, jo vaig conèixer l'altre dia la jutgessa de Gana i la veritat la vaig veure molt, molt, molt jove, i és la de Gana, és la que porta més anys al jutjat. Vaig pensar, doncs realment sí que hi ha molta mobilitat aquí, no? Jo les vaig conèixer, els vaig conèixer, els que van presentar l'altre dia, i realment, doncs, bueno, són persones que els veig, clar, va ser una conversa informal que vaig mantenir amb ells, però els vaig veure, doncs, amb ganes de tirar-ho endavant, il·lusionats per la feina, ja parlaven d'ampliació. Què passa? Que ampliar aquest edifici, que arquitectònicament aquesta forma té les seves dificultats, no? És molt maco, però té les seves dificultats. Però, bueno, allà hi havia alguns advocats vilafranquins que han treballat molt per aquesta... per incorporar els fiscals aquí, que estaven molt satisfets, per tant vol dir que això és molt bon senyal, i estaven molt contents perquè la reivindicació fa molt, molt, molt que estava durant.
Parlem de l'altra gran cartera de Ramon Zavalla. Quant a serveis socials, quina radiografia mostren les dades i els indicadors bàsics de l'any passat?
Bé, el que estem veient a serveis socials durant molts anys, prepandèmia, ens havíem mogut amb el que deia jo el percentatge del 10%, que era aproximadament uns 40.000 habitants, aproximadament uns 4.000 usuaris de serveis socials, aproximadament uns 400 crònics. És a dir, el 10%, el 10%, el 10%. A partir de la pandèmia hem incrementat. Hem incrementat una miqueta, estem al voltant del 12, 12 i escaig per cent, no arriben, sembla, al 13. La pandèmia va mostrar vulnerabilitats del sistema i realment va haver gent que va necessitar el treball, els serveis socials nostres. Jo he de dir, també per tranquil·litat de tothom, que tenim un equip tècnic potent, molt potent, que durant molts anys... s'ha invertit molt en recursos humans. Jo sempre dic que el principal recurs dels serveis socials és la persona, és el tècnic, el treballador social, l'educador social. Després hi venen els recursos per ajudar a pagar la llum, per ajudar a pagar el lloguer, per fer un pla de treball, etc, etc. Però el primer és la persona, que fa de psicòleg, que fa de tècnic, que fa d'assessor familiar, és a dir, el que ajuda a la família. Aquest és important. I aquí a Vilafranca això sempre hem tingut molta sensibilitat. Estic parlant ja de temps molt remots, eh? M'estic parlant, me'n vaig gairebé als anys 80. Amb invertir més en persones que no pas en recursos materials, que també n'hem tingut. En persones, diguéssim, que estaríem, persones tècniques, per damunt de les ràtios de les poblacions semblants a Vilafranca. Pel que fa al nombre d'usuaris, estem a la mitjana. És a dir, se'ns ha incrementat a Vilafranca, però no s'ha incrementat a Vilafranca. Ha incrementat a Granollers, a Mataró, a Sabadell, ha incrementat a totes les poblacions en general, que tenen un volum d'habitants de 40.000 en amunt.
I quin és el perfil d'aquests usuaris de serveis socials?
El perfil, el que hem vist és que hi ha hagut una feminització. És a dir, últimament la dona és més vulnerable, la família monoparental també és més vulnerable, o almenys és la que més assisteix a serveis socials, no? Clar, això són xifres en general, tampoc si anéssim a buscar... les dones en conjunt utilitzen més recursos que no pas els homes. Això no m'atreviria a dir-ho. Però sí que és veritat que tenim més dones usuaris, l'increment és més amb les dones usuàries que no pas els homes.
I pregunto... Sí. Perquè és molt, molt rum-rum.
Sí.
I la nacionalitat i l'origen d'aquestes persones ateses?
Sí, l'origen d'aquestes persones ateses és, com molt bé dius, és un rum-rum de tots els hi donem als estrangers. Doncs no, la majoria, la gran majoria dels usuaris de serveis socials són de nacionalitat espanyola, tenen nacionalitat espanyola.
Per tant, cau el tòpic, el cliché.
Cau el tòpic totalment. És a dir, els serveis socials no estan pensats per la gent de fora. en general. Està pensat per la gent que necessita. I la gent que necessita, n'hi ha alguns de fora, evidentment, n'hi ha de l'Amèrica Llatina, n'hi ha de l'Àfrica, n'hi ha dins de l'Àfrica del Marroc, n'hi ha, en tenim alguns d'Àsia, però la gran majoria, amb un ara no recordo, perquè aquí tenim les xifres...
Un 67%.
Exactament.
El formatget doncs, diu el 67%.
Sí, sí, sí. Doncs aquest és el percentatge de població de nacionalitat espanyola que estan utilitzant serveis socials. A vegades és allò que parlàvem abans de la demagògia. Hi ha afirmacions que permeten fer demagògia, no? Alguns, una vegada un me'n va fer una de molt grossa, em refereixo a demagògia, no? Parlava de els usuaris de serveis socials, la majoria són foranis, i els delinqüents també la majoria són foranis, no? No és així. No és així. La majoria dels usuaris de serveis socials són gent que tenen la nacionalitat espanyola i, per tant, tenen tots els drets, no només per tenir la nacionalitat espanyola, per viure aquí, eh? Tenen tots els drets a rebre els ajuts de serveis socials, els ajuts en alimentació, els ajuts en educació, els ajuts i l'atenció mèdica, etc, etc.
Quines necessitats presenten aquests usuaris?
El que sí que hem vist en els darrers anys és que, així com les memòries de fa 4 o 5 anys, prepandèmia també, mostraven unes necessitats concretes, habitatge, ajut en qüestions de la llar, qüestions de malaltia, moltes d'elles malalties psíquiques, etc, etc. Ara ens trobem amb un perfil complex. Ara l'usuari de serveis socials és multidisciplinar o de molts factors, multifactorial. Té necessitats amb habitatge, té necessitats amb alimentació, té problemes mentals, té problemes laborals i, clar, quan la cosa és multifactorial, també la solució és molt més difícil de donar.
Hi ha un índex important de cronicitat?
Sí, la cronicitat és aquelles famílies que entenem per cronicitat quan ja porten uns certs anys doncs, sent atesos, no? Són aquelles famílies que porten doncs, molts anys sent ateses a serveis socials. No totes les persones, tot i que es tanquen expedients, i per tant vol dir que són persones que es recuperen, es reinserten a la societat i recuperen allò que en un moment van tenir doncs, de situació de vulnerabilitat, doncs hi ha alguns que ho tenen molt difícil. I ho tenen molt difícil perquè precisament s'ajunten moltes causes. Una mala administració a la llar, un problema de malaltia mental que fa una inestabilitat laboral, problemes veïnals, conflictes dins de la pròpia família, a vegades també doncs, l'ús de determinats productes, etc, que realment doncs, fa que aquesta cronicitat doncs, pugui augmentar en algun moment determinat. No? Però jo el que sí estic molt content és del fet de el que en diem el pla de treball. No? Els nostres tècnics, tots els nostres tècnics, en totes aquestes famílies, treballen el que en diem un pla de treball, pactem uns i altres un pla de treball que sempre hi ha una corresponsabilitat. És a dir, serveis socials no és me'n vaig al carrer Ferrés, me'n vaig al carrer Vidal i em pagaran la llum. No. És me'n vaig allà, explico què tinc, exposo quina és la meva situació, m'aconsellaran, em diran com ho he de fer, em diran com he de treballar, com he de posar les rentadores o no rentadores, a quines hores, etcètera, etcètera, per gastar menys llum, com he d'administrar la meva família. Em donaran, potser, durant una temporada el rebost, perquè m'ajudi, no perquè m'alimenti, perquè amb el rebost no s'alimenta ningú únicament del rebost, eh? Allò és un complement a l'alimentació, i m'ajudaran a buscar feina, i m'ajudaran, però hi ha d'haver aquesta corresponsabilitat. Jo poso sempre un exemple, com que vinc del món de l'ensenyament, per l'exemple concret, eh? Per exemple, famílies que tenen els fills amb un absentisme escolar molt gran, doncs, si aquest absentisme en el pla de treball s'acorda i es diu no, aquest absentisme no el pots tenir, la teva obligació com a pare, com a mare, és portar els teus fills allà. I tenim les comissions d'escolarització, tenim tècnics a les comissions d'escolarització dels diferents centres educatius que ens informen de com està la situació. Si el teu nen, la teva nena, continua fent absentisme, això s'ha acabat. i per tant doncs, ho treballem d'aquesta manera. És aquesta corresponsabilitat. Res s'ha de donar des de l'administració a cost zero, es pot donar a cost zero en un moment d'emergència, però a partir d'aquí tot l'altre hi ha d'haver-hi corresponsabilitat.
Ramon Zavalla, li agraïm aquesta conversa, que hagi vingut a Ràdio Vilafranca, al Penedès en Xarxa, i li desitgem bon estiu, bones vacances quan arribin.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.